Bon dia.
Bon dia. Avui sol i boira, que serà més extensa. Precaució a les activitats marítimes.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 9 d'abril del 2025. A Corçanvi sortia el sol fa justament 43 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 10 graus. A l'interior de la comarca avui farà més sol, però a la tarda arribaran alguns núvols procedents de ruixats i tempestes que es troben més a l'interior, però no esperem que deixin pluja. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que l'Institut Català de Finances ha augmentat un 81% el finançament a les comarques gironines durant aquest 2024, mobilitzant així 99,4 milions d'euros. A més, destacarem que la cuina de l'Empordanet ha presentat aquest dilluns al matí la nova guia 2025 del col·lectiu, on es veuen els 16 restaurants associats. I a més, destacarem que una desena de restaurants del Baix Empordà han aconseguit obtenir el distintiu de la guia Michelin 2025. De seguida ampliem tota aquesta informació, però a més, avui parlarem amb la presidenta de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava, la senyora Bàrbara Llé, sobre les previsions de visitants per aquesta propera Setmana Santa, i també parlarem amb la presidenta del torneig de Mic Futbol, la Maite Colomer, sobre l'edició d'enguany d'aquesta prova que, a més, ahir es va presentar a Girona amb el futbolista del Girona, l'Estuani. De seguida ho repassem tot. Abans, però, hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Tenim a l'Oriol Bernà. Bon dia, Oriol.
Hola, com esteu?
També tenim a l'Èlia Pagès. Bon dia, Èlia.
Hola, bon dia.
I saludem també a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que, com explicàvem, l'Institut Català de Finances ha augmentat un 81% el seu finançament a les comarques gironines durant el 2024, mobilitzant 99,4 milions d'euros. Això ha beneficiat a un 87% més d'empreses amb la indústria com el sector més finançat. La banca pública complementa el finançament privat i actua com a suport per a projectes estratègics i transformadors a la regió. I canviem de tema perquè la cuina de l'Empordanet ha presentat aquest dilluns la nova guia 2025 d'aquest col·lectiu, Carla.
L'acte s'ha fet al restaurant La Sala de l'Isaac, a Llofriu, i ha comptat amb la participació de la sommelier Clara Antúnez, la diputada de la Diputació de Girona, Vanessa Peiró, i el cuiner Vicenç Fajardo, president del col·lectiu. L'acte ha servit també per commemorar els 30 anys del col·lectiu de la cuina de l'Empordanet.
I una desena de restaurants del Baix Empordà obtenen el distintiu de la guia Michelin 2025.
La iniciativa vol posar en valor l'esforç i la qualitat de la cuina local, contribuint a dinamitzar el territori. El Baix Empordà es consolida així com un referent gastronòmic al país.
I parlem de gastronomia perquè Isai Sala guanya el concurs d'imatge de la 26a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur. Oriol.
El disseny s'ha seleccionat entre 70 propostes presentades en el marc del projecte Talent Creatiu i Empresa, amb la participació de 6 escoles d'art i disseny de Catalunya.
I encetem la plana cultural perquè la Bisbal d'Empordà ha estat convidada a participar com a exemple de bona gestió del patrimoni ceràmic en el programa europeu d'intercanvi de coneixements sobre indicacions geogràfiques protegides, organitzat per l'Aliança European Craft Alliance, Carla.
L'esdeveniment es va celebrar els dies 19 i 20 de març a Barcelona, a Portugal, i va reunir representants de més de 20 països. La tècnica de promoció i desenvolupament local, Anna Sàbat, hi va presentar l'ecosistema artesanal de la ciutat. Durant la trobada es va destacar la Bisbal com un model a seguir per la seva estructura consolidada en l'àmbit ceràmic i el potencial per obtenir una futura indicació geogràfica protegida.
I que l'11 tornarà a l'edat mitjana els propers 19 i 20 d'abril amb motiu de la 26a edició del Mercat Medieval que se celebrarà al nucli antic, coincidint també amb la Setmana Santa Oriol.
Com cada any, l'esdeveniment convertirà els carrers del municipi en un escenari històric amb parades d'artesania, espectacles i ambientació medieval pensada per a tots els públics. En vam parlar ahir amb la regidora de festes, Anna Tena, en una entrevista al Supermatí.
De seguida ampliarem aquesta entrevista, però també hem de destacar que 6 equipaments culturals de les comarques gironines s'han unit per obrir les portes de les Gavarres, Oriol.
L'actuació s'emmarca en el projecte Xarxa de Portes de les Gavarres, que també impulsa un nou portal web i la col·laboració entre municipis per dinamitzar aquest espai natural protegit.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que Donald Trump, el president dels Estats Units, no s'atura i posa en marxa aquests aranzels i, a més, humilia els països que volen negociar. I és que el president dels Estats Units ja ha fet efectives aquestes amenaces i ha imposat els aranzels del 20% als productes importats de la Unió Europea. A més, Trump també compleix l'amenaça a la Xina i ja estan en vigor aquests aranzels del 104% contra aquest gegant asiàtic. I tot i això, aquesta aplicació dels aranzels a les fronteres dels Estats Units caldrà veure com s'aplicarà i com acabarà evolucionant. I conservadors i socialdemòcrates han arribat a un acord per formar una coalició al govern d'Alemanya. I és que 6 setmanes després de les darreres eleccions generals torna la gran coalició. Segons informen els mitjans locals, que citen fonts properes a les parts negociadores, el bloc guanyador de les eleccions del 23 de febrer, format per la Unió Cristiano-Demòcrata i la Unió Social Cristiana i el Partit Socialdemòcrata d'Alemanya, han acordat un text per guiar l'acció del pròxim govern. Ara el líder de la CDU, Friedrich Merz, liderarà un govern amb el partit del canceller sortint, Olaf Scholz. I anem fins a Ucraïna perquè el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha comunicat la captura de 2 ciutadans xinesos que lluitaven amb l'exèrcit rus a Ucraïna. Segons el seu relat, van ser fets presoners quan la seva unitat es va enfrontar a les tropes ucraïneses al front del nord del Donetsk. Kiev assegura que els 2 detinguts, entre els detinguts hi havia 4 xinesos més que van escapar. El ministre d'Afers Estrangers ucraïnès, Andrei Sivikya, ha convocat l'encarregat de negocis de l'ambaixada xinesa a Kiev per exigir explicacions. I anem fins a Espanya, perquè concretament fins a Catalunya, perquè el govern ha acordat amb Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP regular els lloguers de temporada. Amb aquesta entesa, avui dimecres, l'executiu també salvarà la convalidació d'un parell de decrets. I és que es vol modificar la llei d'habitatge perquè només quedin exclosos del topall de preus dels lloguers els que siguin per usos recreatius o per vacances. En canvi, la resta de lloguers hauran de limitar el preu independentment de la durada del contracte. És a dir, un estudiant que només lloga un any un pis també es veurà beneficiat per aquest límit de lloguers. I investiguen el jugador de l'Espanyol, Álvaro Aguado, per una presumpta agressió sexual. Hauria passat la nit del 23 de juny de l'any passat, quan l'equip blanc i blau va aconseguir l'ascens a primera divisió després de superar l'Oviedo. Un grup de treballadors de l'entitat que va organitzar la festa privada a la discoteca Opium de Barcelona expliquen que és allà on va tenir lloc la presumpta agressió. Veurem com evoluciona aquesta presumpta agressió sexual. I parlant d'esports, el Madrid, hem de destacar que s'ha estrellat contra l'Arsenal en aquest partit de Champions. I és que els de Mikel Arteta han sabut aprofitar les baixes del Real Madrid i han fet caure el vigent campió d'aquesta competició a Londres amb un 3-0, que s'haurà de veure si els blancs poden remuntar al Bernabéu el proper 16 d'abril. Per tant, veurem si aconsegueixen fer aquestes remuntades espectaculars del Madrid. I abans de seguir amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica que ens espera per avui mateix i també per aquesta setmana amb l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Bon dia, com anem?
Quin temps ens espera per avui?
Avui la boira costanera serà més extensa a primera i a última hora del dia, deixant un cel cobert a estones i reduint la visibilitat a mar i a primera línia de la costa. Precaució a totes aquelles activitats que es dongui a terme a la mar. Per contra, l'interior de la comarca farà molt més sol, però a la tarda arribaran núvols procedents dels ruixats i tempestes de més a l'interior. En general, no esperem que deixin pluja. La temperatura quedarà frenada a primera línia de mar, valors per sota dels 20 graus, ambient fresc que contrastarà amb els valors més suaus que trobarem cap a l'interior. Mar ben tranquil i amb una mica de marinada a la tarda, vent de xaloc suau. Demà els núvols baixos continuaran amb nosaltres.
Doncs aquests núvols baixos que ens acompanyaran aquests dos dies d'aquesta setmana, i veurem com acaba evolucionant el temps per aquest cap de setmana que es presenta amb moltes activitats. Moltíssimes gràcies, Isaac, per el repàs d'aquesta previsió meteorològica. I el comentari d'avui ens el porta Maria Àngela Vilallonga.
Anglada i Fages, Maria Àngela Vilallonga. Bon dia, oients de Ràdio Capital. Dimarts 25 de març, acabada d'estrenar la primavera, la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada Carles Fages de Climent de la Universitat de Girona celebra el 15è Fòrum del Patrimoni Literari a la Sala de Graus Pep Nadal de la Facultat de Lletres. El fòrum és una iniciativa creada per la càtedra que va néixer amb la intenció de compartir experiències, metodologies, resultats i temàtiques comunes entre centres, institucions i persones que es dediquen a la gestió del patrimoni literari en totes les seves manifestacions. La temàtica d'aquest any gira al voltant de la vigència i l'actualitat de l'obra dels dos autors que donen nom a la càtedra, Maria Àngels Anglada, Vic, 1930, Figueres, 1999, i Carles Fages de Climent, Figueres, 1902-1968. Editors i estudiosos parlen d'aquells aspectes que consideren més rellevants amb la perspectiva dels anys transcorreguts i posen la mirada en obres concretes, així com aborden també la feina que queda per fer, la recepció de la posteritat i cap on caldria orientar els estudis i la difusió de la seva obra. Jordi Canet, Joan Ferrarós i Narcís Garolera s'ocupen de Fages. Eusèbia Llença, Irene Tarrés i Anna Maria Velaz s'ocupen d'Anglada. Quina lectura fan de la poesia angladiana i fagesiana joves poetes d'avui, com Eloi Creus, Adrià Targa i Jaume Coll Mariner, també és motiu de reflexió i de debat. Un dels programes més premiats d'aquesta emissora és la sèrie Ui, si aixequés el cap, amb guió d'Adrià Pujol. Si no l'heu sentit mai, correu-hi. Gaudireu amb la ironia que hi posa el guionista quan reviu un personatge històric que relata aquesta nostra terra. Un dels autors ressuscitats va ser justament Carles Fages de Climent. Nascut al carrer Monturiol de Figueres, va escriure un epigrama ben conegut que diu així: al carrer de Monturiol, tres genis han vist el sol: l'inventor del submarí, jo i en Salvador Dalí. Si Fages aixequés el cap, veuria que la casa on va néixer, al carrer dels Tres Genis, s'hi acaba d'inaugurar un hotel de luxe i un apart-hotel. Potser ja li agradaria. Ell mateix va engegar un negoci de restauració en vida en una de les seves propietats. És el destí de moltes cases singulars, urbanes i rurals. Les que tenen més sort són convertides en casa-museu. D'altres cauen, d'altres són venudes a particulars i perden la memòria anterior. Si Anglada aixequés el cap, episodi que encara no s'ha fet, veuria amb conhort que el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà manté ben viu l'esperit de conservació d'aquell indret que ella va ajudar a salvar. El seu poema Els Aiguamolls va ser l'himne de resistència del grup de defensa dels Aiguamolls de l'Empordà, a qui el va dedicar. Allà se'n van sortir, però segurament Anglada s'esfereiria davant de tants murs de ciment i ferro que l'home butxí ha aixecat en paratges que haurien d'haver estat salvaguardats.
Doncs ens agafem aquesta reflexió de Maria Àngela Vilallonga. Moltíssimes gràcies pel comentari d'avui i a veure com podem reflexionar sobre això. Moltíssimes gràcies, que vagi bé. I falten pocs dies perquè arribin els primers turistes i la Setmana Santa també aterri aquí a la Costa Brava i al Baix Empordà. Alguns hotels i restaurants ja s'estan preparant per rebre aquests primers visitants, però per saber una mica les previsions del sector i com aniran la Setmana Santa i els propers ponts, ens visita la presidenta de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava, la senyora Bàrbara Allé. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. Esclar, m'agradaria preguntar-li, ja estan els restaurants, els hotels a punt per rebre tots aquests turistes? És a dir, com va el ritme d'obertures de negoci després d'aquesta aturada a l'hivern?
Bé, la veritat és que aquesta zona on estem, aquest territori, cada cop tenim establiments oberts més temps, és a dir que alguns estan oberts ja tot l'any i fan parada de vacances, però mes de gener, febrer ja tornen a obrir les portes i per tant aquesta setmana, que és la setmana primera d'abril, segona d'abril, comencen a obrir la resta dels establiments que no han obert fins ara.
Mm-hmm. Per tant, aconseguim aquesta voluntat de mantenir gran part dels establiments oberts aquests mesos que tradicionalment no són temporada alta.
Cada cop més. La veritat és que poder aquest microclima que tenim o ens permet, tot i que aquest any ha sigut una mica complicat perquè aquest febrer i març no ha parat de ploure, però sí que és veritat que els nostres restaurants, els nostres allotjaments cada cop tenen obertures més llargues.
Mm-hmm. I, esclar, una de les preguntes, no, que fem normalment quan s'acosta aquesta època a nosaltres els periodistes és: quines previsions d'ocupació teniu de cara a Setmana Santa? Sempre demanem xifres, el que passa que és complicat, no?, de saber concretament quin és exacte.
A veure, és complicat, sí, és complicat i cada any es complica més. Abans hi havia molta més previsió, la gent reservava molt temps d'antelació. Des dels últims anys, podríem dir des de l'any 20, la pandèmia, la cosa ha canviat molt, la improvisació s'ha fet molt més evident i ja el català som un visitant o un turista bastant d'improvisar, més que qualsevol altra nacionalitat, doncs encara s'accentua més, no? Llavors estan esperant sobretot a quin temps farà, si farà bon temps, si hi haurà neu encara a les pistes, si... Clar, aquest... és estrany, no? Podríem dir que no és massa habitual que una Setmana Santa tan tardia com aquest any, que és a finals d'abril quasi, com qui diu, hi hagi la possibilitat de que la gent pugui anar a la neu, no? Però hi és, tot i que és perillós, perquè la neu està molt fluixa i sí que n'hi ha, però és molt aigua-neu. I
neu de primavera.
Jo espero... Sí, neu de primavera que tot sovint a quarts de 12 ja no es pot esquiar, no? Però bé, jo espero que aquí acabarem treballant bé, com cada any. Sempre estem pendents de quin temps farà, està clar, no només els possibles turistes, sinó els hotelers i restauradors, perquè ens depèn molt que la Setmana Santa sigui més o menys bona, perquè els nostres restaurants, els nostres bars tenen molts espais oberts, la majoria tenim terrasses grans on, si fa bo, doncs evidentment s'omplen, no? I previsions amb xifres, jo sé que sempre m'ho demaneu, però m'arriscaré una mica. A veure, la Setmana Santa sabem que hi ha com dos parts, no? La primera setmana, que són els dies festius, no?, que podríem dir de dissabte, dia 12, el dijous dia 17, no? Aquestes, aquestes dates encara està bastant fluixet. Podríem parlar d'un 60, un 70%, com a molt, molt, eh? A partir del dijous nit i divendres sobretot, de divendres a dilluns, llavors les ocupacions ja comencen a ser més interessants, 80, 85... Jo espero que arribem a omplir els nostres allotjaments i a omplir els nostres restaurants i que les nostres terrasses estiguin a rebentar.
Mm-hmm. I, esclar, quin perfil no esperem durant aquesta Setmana Santa de visitant? No sé si hi ha, si ja hi ha client francès que estigui per la zona, si esperem que s'incorporin algun altre tipus, no, a part del client català, de l'espanyol, aquests visitants que esperem per aquestes setmanes.
Majoritàriament, com sempre, són catalans, podríem dir que un 70, un 80% són catalans, i després tenim el francès. El francès, recordem que té una Setmana Santa que varia segons la zona del territori. Llavors, les primeres setmanes d'abril, jo crec que aquesta setmana ja comencen a tenir vacances alguna zona de França, i tenen dues setmanes alternant, no? Doncs les dues primeres setmanes d'abril, després les dues següents, i per tant, durant tot el mes d'abril és molt avantatjós, perquè nosaltres tenim, en el nostre territori tenim molt visitant francès, doncs durant tot el mes d'abril vas veient francesos, que això omple els nostres restaurants i els nostres allotjaments.
I no sé si, per exemple, turisme de Regne Unit o ara, mira, avui mateix s'han començat a aplicar aranzels als Estats Units, no sé si això tindrà algun tipus d'afectació, per exemple, en el turista nord-americà, és a dir, aquest turista que havíem recuperat després d'anys de que passés la pandèmia. No sé tot això, si ja hi comença a haver aquest tipus de perfil de turista o encara esteu esperant a que arribi més bon temps.
Bé, el turista anglosaxó és més del mes de finals d'abril, principis de maig. Maig i juny és un mes que viatgen, que ens venen molt a visitar aquest tipus de, aquest perfil de client. Americans en tenim des de cobrim fins que tanquem quasi nosaltres, perquè eviten també molta calor i per tant venen a temporades mitges, diguem, no? Entre abans de l'estiu i després de l'estiu, i sí que és veritat que no venen per Setmana Santa, però a l'abril ja en comencem a tenir bastants. Vull dir, és un client que es reparteix les vacances durant l'any i no fa vacances en els mateixos períodes que els catalans. També és veritat que aquesta periodicitat que tenim els catalans no la tenen gaires més nacionalitats. Ells viatgen, sí, quan els nens tenen vacances, però no és tan marcat, no? Llavors, Setmana Santa, aquest tipus de visitant no és el que més tenim, la veritat. Tenim bàsicament català i francès.
Mm-hmm. I ja anant una mica més enllà de Setmana Santa, no sé com us prepareu, per exemple, pel pont de l'1 de maig, com us prepareu per exemple, Sant Jordi, com per de cara, no, aquesta traca final abans d'arribar a l'estiu. Esclar, no sé com anirà el ritme, com espereu que vagi aquest any?
A veure, jo crec que estem començant a tenir una tònica bastant constant de visitant i de previsió de bones ocupacions, no? Sí que és veritat que aquest any, per exemple, el mes de maig, el pont de l'1 de maig és molt bo i, a més, és un pont que també fan altres nacionalitats, aquest, i sent dijous jo crec que serà un superpont. I Sant Jordi, per exemple, és més anecdotari perquè no és un festiu que notem gaire aquí, és més romàntic que res, no? És un dia que els nostres restaurants sí que tenen gent, però són gent més local, som gent més del territori, no? Mm-hmm. Que també hi comptem molt amb aquesta gent, eh? Són gent que acaben omplenant o que omplen els nostres restaurants entre setmana, que creen aquesta dinàmica de continuïtat, eh? I com esperem la Setmana Santa? Doncs la veritat que jo espero que vam tancar un 2024 molt bo i espero que com a mínim sigui com el 2024. Esperem que sigui millor, evidentment sempre esperes que sigui millor, però jo crec que si tanquem com el 24 podríem estar contents, sí, sí.
Una diferència del 2024 és que ha plogut, i una de les grans preocupacions que es tenia des del sector hoteler, de la restauració i tot això, no, eren aquestes restriccions per la sequera, que sí que és cert, no, que estem en prealerta perquè hem fet aquest salt, però venim de 3 anys, no, en què miràveu de cua d'ull a totes aquestes restriccions. És clar, s'obre un nou panorama, com ho entomeu, no, des del sector?
Home, la veritat que un any enrere estàvem desesperats, no, lo següent, era una situació molt poc controlable, que a més no hi podíem fer gaire res per revertir-la, i molt preocupats, perquè tot d'una havíem de començar a prendre mesures restrictives que afectaven una mica el servei del nostre visitant, i a més que requeria en molts moments canvis de procediments, canvis d'instal·lacions, millores en les nostres infraestructures, i llavors, clar, això la veritat que va ser preocupant, no, lo següent, no? Estàvem molt amoïnats. Ens plantejàvem en algun moment si hauríem de tancar els nostres establiments, i clar, això és lo pitjor. Vull dir, ja hem passat una pandèmia i va ser horrorós, i ens donava la sensació com un déjà vu, no? I la veritat que ho vam passar molt malament. Des del sector vam recolzar molt el nostre associat i el vam ajudar amb tot el que vam poder, però realment era una situació que se'ns escapava una mica de les mans, no? Perquè no la pots controlar, no? Un any després, què hem après? Hem après moltíssim. Nosaltres, en el nostre dia a dia, ja hi és aquest tret de decisió, o en el moment de prendre una decisió, de canviar un procediment, doncs ja hi és la part de sostenibilitat, no? Ja hi hem de pensar constantment. En el moment de fer les nostres inversions, aquest hivern molts de nosaltres hem fet inversions ja orientades a una millora en la sostenibilitat, i sobretot en la millora del consum energètic, i en aquest cas del consum d'aigua. Per tant, jo crec que n'hem après molt. Hi ha molt camí per fer encara, estic convençuda que això ho tenim molt clar tots, i des de l'associació ho tenim super clar, que encara ens hem de formar, hem d'informar molt el visitant de que hem de ser curosos de, ja no només amb l'aigua, sinó amb tots els nostres recursos. Per tant, crec que en part ha sigut com, bueno, un mal tràngol o una nova barrera que hem hagut de superar, però crec que n'hem après molt. També crec que és molt trist que des de fa un any que hem passat el que hem passat, se'ns han promès uns ajuts que no han arribat mai, i que no només no han arribat, sinó que seguim tenint problemes per aconseguir aquestes subvencions, i això és una cosa que crec que s'ha de dir, perquè d'ajuda no n'hem tingut ni una. En el seu moment, des de la Generalitat es van omplir la boca d'ajuts pel sector que no estan arribant, i ja et dic, no només no estan arribant, sinó que presentar aquestes subvencions, aquests ajuts, està sent horrorós. Vull dir, és cal ser enginyer, més advocat, més un etcètera, no? Uh-huh. I això crec que s'ha de dir, que s'ha d'explicar, i que d'alguna manera, no només per nosaltres com a sector d'hostaleria o sector d'allotjament, que vam estar molt afectats, sinó qualsevol altre sector, a la indústria sé que també, o l'agricultura sé que no estan arribant ajudes. Jo crec que és una cosa que s'ha d'explicar i reivindicar, no?
Mm-hmm. Doncs estarem pendents de si finalment acaben arribant aquestes ajudes, i també estarem pendents de tota l'ocupació i com anirà aquesta Setmana Santa per al vostre sector. Moltíssim moltíssimes gràcies, Bàrbara Llé, per ser aquí al Supermatí, per donar-nos una mica més de detalls de totes aquestes xifres que espereu de visitants per aquesta Setmana Santa i pels propers mesos. Gràcies.
Moltes gràcies a tu. Bon dia.
Que vagi molt bé, bon dia. I nosaltres, abans de seguir amb el repàs informatiu, escoltem una mica de música amb Sabrina Carpenter i Busy Woman. Collected and sensible, except when I get hit with rejection. To turn me down, well that's just unethical. I'll turn into someone you're scared to know. But if you need to reapply, maybe for you, though I could accommodate. I'm flexible, so just tell me what you like. Tantric yoga, baby, namaste. If you don't want me, I'll just deem you gay. But if you need my love, my clothes are I quan passen 3 minuts de 9:15 del matí, comencem amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. I és que l'Institut Català de Finances ha registrat un increment del 81% en el finançament a les comarques gironines durant el 2024, mobilitzant un total de 99,4 milions d'euros en préstecs i avals. Aquest increment representa una clara aposta de la Banca Pública de Promoció de Catalunya per impulsar l'economia de la regió i també ajudar a fer realitat projectes i inversions empresarials en una de les àrees més dinàmiques del país. En concret, el 2024, l'Institut Català de Finances ha beneficiat un total de 174 empreses i entitats de les comarques gironines, un 87% més de les 93 que van rebre finançament l'any passat. L'increment no només demostra l'interès creixent de les empreses per les solucions que ofereix l'Institut, sinó també per l'efectivitat d'aquesta entitat pública en la seva missió d'impulsar l'economia catalana Barcelona a través de la promoció de projectes empresarials sostenibles i innovadors. El sector industrial ha estat el que ha rebut més finançament, amb un 36% del total, seguit pel comerç, el turisme i el transport, amb un 23%, i l'habitatge social, que ha captat un 21% del finançament. Aquesta diversificació en els sectors beneficiats demostra el ventall en què l'Institut actua. L'increment de la quantitat de préstecs i avals, així com l'augment de les empreses beneficiades, coincideix amb una estratègia de l'Institut Català de Finances per consolidar la seva presència a les comarques gironines i continuar creixent com a banc públic de promoció. En aquest sentit, la consellera delegada de l'Institut Català de Finances, Vanessa Cervera, va subratllar durant la trobada empresarial celebrada a Girona que les dades de l'activitat de l'Institut a les comarques gironines són un reflex del compromís de l'entitat amb la tasca d'enfortir i ajudar cada cop més a clients a fer realitats els seus projectes i inversions. A més, va afirmar que l'Institut ha estat fonamental per donar suport a l'economia de la regió i va destacar que durant l'any passat la banca pública va duplicar els delegats comercials a la vegueria de Girona, passant de 2 a 4, com a part de l'esforç per millorar el servei i l'orientació cap als seus clients. I canviem de tema perquè la cuina de l'Empordanet ha presentat aquest dilluns la nova guia 2025. L'acte s'ha fet a la sala de l'Isaac a Llofriu i ha comptat amb la participació de la sommelier Clara Antúnez, la diputada de la Diputació de Girona Vanessa Pairó i del cuiner Vicenç Fajardo, que és també president del col·lectiu de la cuina de l'Empordanet. L'acte ha servit també per commemorar els 30 anys de la cuina de l'Empordanet, Carla.
Amb aquesta guia, el col·lectiu dona a conèixer quins són els restaurants que formen part de l'associació i es fa una difusió de la informació bàsica de cada restaurant. A més, contribueix a crear una identitat de marca coherent, donant protagonisme als espais interiors i exteriors al restaurant, així com les fotografies conjuntes de caps de cuina i de sala. Aquesta decisió va en sintonia amb la línia de treball que està adoptant el col·lectiu de dignificar i donar més visibilitat a la feina que fa el personal de sala, així com posar-la a l'alçada del de la cuina. La guia, que s'ha editat en dues versions, una en català i francès i l'altra en castellà i d'anglès, serveix per donar a conèixer i promocionar els 16 restaurants que integren el col·lectiu. A més, la publicació de la cuina de l'Empordanet també és una eina útil per als informadors turístics de la zona, ja que es distribueix a totes les oficines de turisme de la comarca i altres punts d'informació. En aquest sentit, cal dir que la guia no només està pensada de cara als visitants i turistes, sinó també per la gent local, amb l'objectiu que gaudeixin dels establiments de més prestigi i renom del territori. Ho explica el president de la cuina de l'Empordanet, Vicenç Fajardo.
Nosaltres el que veiem és que una guia en paper la gent ens l'agafa i se l'emporta a casa. I no és una guia que anirà a la bessura, és una guia que la gent la guarda. És petitona, quasi podríem dir de butxaca, no ben bé, és un pèl massa gran per ser butxaca, però... I al final és fer visibilitat de que som un col·lectiu i anem units, no? Que al final la unió fa la força. I sí, durant l'any fem activitats, que és el que s'ha de fer per poder visualitzar aquesta unió i aquesta força.
La cuina de l'Empordanet es va constituir com a associació sense ànim de lucre l'any 1995, després de més d'una dècada d'activitat vinculada a les mostres culinàries del Baix Empordà.
La seva missió ha estat sempre posar en valor la cuina de mar i muntanya de la comarca i promoure els productes de proximitat i de temporada. Durant aquests 30 anys, la cuina de l'Empordanet ha impulsat múltiples iniciatives que han portat la cuina empordanesa més enllà del territori. Campanyes com Tocats pels bolets i, sobretot, els sopars maridats han consolidat la col·laboració entre restauradors i cellers de la denominació d'origen Empordà. El president de la cuina de l'Empordanet, Vicenç Fajardo, explica que la cuina de l'Empordanet ha anat evolucionant i canviant.
Bueno, jo el que veig és que al final la paraula és evolució. Evidentment, Barça té un post-Messi, pues, evidentment cuina Empordanet té un moment que la gastronomia va canviant i te trobes una miqueta que no saps ben bé cap a on anar, si segueixes el camí que portes sempre, si vas provant d'evolucionar, si canvies un estil de cuina una miqueta per les noves generacions que van entrant i les noves maneres i les noves tendències. Bueno, és que al final hem d'entendre que tot sempre es va canviant, no?
El col·lectiu ha crescut recentment amb la incorporació de 6 nous establiments: Atelier de Ca Clos de Llagostera, el Mas, Bar i Restaurant de Torrent, Entre dos Mons de Palamós, Refugi de Pescadors de Calonja, la Sala de l'Isaac de Llofriu i Ses Vinyes de Bagú. Actualment ja formen part 16 restaurants. Com a reconeixements a la seva trajectòria, la cuina de l'Empordanet ha estat guardonada aquest any amb el Lledoner d'Or 2024, un premi que destaca la seva tasca de promoció del vi i la gastronomia empordanesa.
I seguim parlant de gastronomia perquè una desena de restaurants del Baix Empordà obtenen el distintiu de la Guia Michelin 2025. Aquesta iniciativa vol posar en valor l'esforç i la qualitat de la cuina local que es consolida com un referent gastronòmic al país. Èlia.
La nova edició de la Guia Michelin ha atorgat la distinció de restaurants recomanats a una desena de restaurants del Baix Empordà. El distintiu, representat en una placa física, s'ha lliurat aquesta setmana en un acte on s'han reconegut un total de 146 establiments de Catalunya, dels quals 37 es troben a la demarcació de Girona. L'acte de lliurament ha comptat amb la presència de figures destacades del món gastronòmic, com Begoña Rodrigo, xef amb estrella Michelin i propietària del restaurant La Salita, i Adriana Chia, considerada una de les millors bartenders de l'Estat. La selecció d'enguany supera els 750 restaurants recomanats, la xifra més alta fins ara, i representa més del 60% de la cobertura territorial de la guia. Els responsables del projecte destaquen que aquest distintiu vol reconèixer el compromís amb la qualitat i el servei, però també l'impacte que tenen aquests establiments sobre l'economia i la cultura local, promovent una cultura gastronòmica d'excel·lència. Les plaques Michelin es col·loquen a la façana dels restaurants i actuen com a garantia per als visitants. El Baix Empordà, amb una combinació d'entorns naturals i propostes culinàries de qualitat, consolida així la seva posició com a destinació gastronòmica destacada.
I seguim parlant de gastronomia perquè Isai Sala guanya el concurs d'imatge de la 26a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur. El disseny s'ha seleccionat entre 70 propostes presentades en el marc del projecte Talent Creatiu i Empresa amb la participació de 6 escoles d'art i de disseny de Catalunya. Oriol.
El seu treball ha destacat per l'elegància, la qualitat tècnica i la capacitat de reflectir l'essència de la campanya, tot mantenint la coherència gràfica amb les edicions anteriors. Aquest concurs s'ha organitzat dins el projecte Talent Creatiu i Empresa, una iniciativa de la Generalitat de Catalunya per enfortir la connexió entre els centres d'arts plàstiques i dissenys i el món empresarial institucional. L'Ajuntament de Begur, a través de l'Àrea de Promoció Econòmica i Turisme, ha participat enguany en aquest programa. En total, hi han participat 6 escoles d'arreu de Catalunya que han presentat prop de 70 propostes. A més del projecte guanyador, el jurat ha reconegut com a finalistes les propostes de Maixa Miserax, també de l'Escola Groc, i de Natàlia Fernández, de l'Escola Edra. Isai Sala rebrà un premi de 300 euros i el seu nom apareixerà en tots els materials promocionals de la campanya, tant en paper com en format digital, incloses les xarxes socials i les webs municipals. El regidor de Turisme de Begur, Andreu Penyalbé, ha valorat molt positivament la iniciativa, destacant la qualitat de les propostes i l'oportunitat que ha representat per al jovent. Segons ha dit, el projecte permet acostar el talent emergent a iniciatives reals i de gran valor per al municipi. L'acte de lliurament del premi tindrà lloc el divendres 25 d'abril a les 7 del vespre al Casino Cultural de Begur. S'inclourà dins de la cerimònia dels premis de narrativa curta, arts plàstiques i cartells de la Fira d'Indians.
I encetem la plana cultural perquè la Bisbal d'Empordà ha estat convidada a participar com a exemple de bona gestió del patrimoni ceràmic en el programa europeu d'intercanvi de coneixement sobre indicacions geogràfiques protegides organitzat per l'Aliança European Craft Alliance. L'esdeveniment es va celebrar els dies 19 i 20 de març a Barcelos, a Portugal, i va reunir a representants de més de 20 països. Carla.
La tècnica de promoció i desenvolupament local Anna Sàbat hi va presentar l'ecosistema artesanal de la ciutat. Durant la trobada es va destacar la Bisbal com un model a seguir per la seva estructura consolidada en l'àmbit ceràmic i el potencial per obtenir una futura indicació geogràfica protegida. El programa va incloure tallers, conferències i visites experiencials centrades en la implementació de les noves normatives europees. Aquest any l'Estat espanyol ara transposa una llei que reconeixerà les indicacions geogràfiques protegides en el sector de l'artesania, fet que obre la porta al reconeixement oficial de productes com la ceràmica de la Bisbal. Segons el regidor de Turisme de l'Ajuntament de la Bisbal, Xavier Dilmé, la participació en aquestes jornades europees reforça el compromís del municipi amb la promoció del seu patrimoni cultural, econòmic i turístic. També ha afirmat que aquest pas consolida la identitat artesana del municipi com a motor d'atracció de visitants.
I 6 equipaments culturals s'han unit per obrir les portes de les Gavarres. L'actuació s'emmarca en el projecte Xarxa de Portes de les Gavarres, que també impulsa un nou portal web i la col·laboració entre municipis per dinamitzar aquest espai natural protegit, Oriol.
El Consorci de les Gavarres de la Diputació de Girona ha instal·lat plafons interpretatius en 6 espais culturals vinculats al massís. Els plafons s'han ubicat davant d'equipaments amb una clara vocació divulgativa. El Terracota Museu de la Bisbal, el Museu del Suro de Catalunya a Palafrugell, el Castell de Calonja, Espai Gavarres, el Centre d'Interpretació Cants Caciques de Llagostera, el Museu de la Terrissa de Quart i la Torre d'Esvern de Salrà. Cadascun d'aquests espais actua com a porta d'entrada al massís, oferint una mirada pròpia sobre les Gavarres. Els plafons han estat dissenyats per la Fonda Gràfica i elaborats amb materials tradicionals, en harmonia amb el paisatge i els oficis locals. Inclouen un mapa del massís, punts d'interès i informació pràctica per als visitants. Aquesta iniciativa compta amb la col·laboració de diversos municipis i centres culturals que treballen de manera coordinada per divulgar i preservar els valors del territori. La creació d'una comissió de treball ha permès sumar esforços, fins i tot d'ajuntaments sense equipaments físics que també volen formar part activa del projecte. Paral·lelament, s'està desenvolupant el portal visitgavarres.cat, que recollirà pròximament informació actualitzada sobre el patrimoni natural, cultural i gastronòmic de les Gavarres. El president del Consorci de les Gavarres, Daniel Encinas, ha remarcat que aquesta actuació aposta per un territori connectat, viu i compromès amb la preservació de l'entorn i el foment del coneixement.
I Calonja tornarà a l'edat mitjana els propers 19 i 20 d'abril amb motiu de la 26a edició del Mercat Medieval, que se celebrarà al nucli antic, coincidint amb la Setmana Santa, Oriol.
Com cada any, l'esdeveniment convertirà els carrers del municipi en un escenari històric amb parades d'artesania, espectacles i ambientació medieval pensada per a tots els públics. En vam parlar ahir amb la regidora de festes, Anna Tena, en una entrevista al Supermatí. Una de les principals novetats és la reobertura de la capella de les Germanes Carmelites, recentment restaurada. Aquest espai acollirà 3 concerts de música medieval el dissabte, al migdia, a la tarda i al vespre, aprofitant les característiques acústiques de l'edifici. Ho explica la mateixa Anna Tena.
Bé, a veure, l'organització del Mercat Medieval sempre li agrada molt la sonorització de la capella i, bueno, aquest any encara serà molt millor. És una capella que a tots ens porta molt de records i, bueno, la recuperem aquests dies, però les obres de l'edifici continuen uns mesos més. Mm.
També destaca el torneig de cavallers, que enguany es programarà en doble sessió. Es farà dissabte i diumenge a 8:45 del vespre amb l'objectiu d'ampliar-ne l'oferta després que l'any passat la pluja impedís una de les representacions. L'Ajuntament de Calonja i Sant Antoni remarca que el mercat medieval s'ha consolidat com una eina de dinamització cultural i turística, especialment útil per desestacionalitzar el turisme. La iniciativa pretén demostrar que el municipi ofereix propostes atractives més enllà de la temporada d'estiu. Els visitants trobaran 6 aparcaments gratuïts i la majoria d'activitats són d'accés lliure, a excepció d'algun taller infantil puntual. El programa complet es pot consultar al portal municipal calonja.cat o a l'Oficina de Cultura de Calonja.
I aquest dimarts a la tarda es va fer la presentació de la 23a edició del MIC Futbol a Girona, una competició que es començarà a desenvolupar arreu de les comarques gironines a partir de la setmana que ve. Enguany, el torneig reunirà a més de 8.000 jugadors d'entre 12 i 19 anys en un total de 1.092 partits. I per parlar del MIC Futbol ens visita la presidenta d'aquesta competició, Maite Colomer. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. Esclar, estic veient les xifres i cada any que parlem les xifres van pujant. Podríem dir que el MIC té molt bona salut.
Sí, de moment la veritat és que estem molt contents des dels 132 equips que vam iniciar el primer any, el 2001, a Canàries a la primera edició, fins als 444 d'aquest any, més 18 en la categoria del MIC Integra. La veritat és que estem molt contents de la progressió que està tenint.
A més, crec que l'any passat va ser el rècord, vull dir, crec que van participar-hi 412 equips i que aquest any n'heu sumat 30 més. Com s'explica això? Perquè és que d'una edició a una altra sumar tants equips, vull dir, és sorprenent.
Bueno, molta feina, un equip de treball molt bo que tenim entre tots. La veritat és que tenim un equip molt jove però molt, molt preparat, que des del dia que s'acaba el MIC ja arrenquem el MIC de l'any següent, i bueno, feina i treballant molt estan sortint les coses.
Esclar, comentàvem que són més de 400 equips, 444. Tots aquests equips entenc que no són de Catalunya, que venen d'altres parts del món. No sé si em pots fer una mica de llista de quins equips hi podrem trobar, de quins països venen, quins equips hi podrem trobar al llarg de tota aquesta setmana que estarà en funcionament al MIC.
Sí, tenim països, bueno, tenim països, equips de 44 països del món, o sigui, llistar-los tots seria inacabable, però tenim equips de Brasil, Estats Units, Puerto Rico, Bolívia, Madagascar, Mèxic, no sé, de Venezuela, de Xina, d'Austràlia, o sigui, tenim equips de pràcticament tot el món, dels 5 continents, i el que compta 44 països implicats en aquesta edició.
I una de les coses, no, en les quals el públic d'aquí de la zona ens interessa, no, veure, és quins equips ens visitaran, perquè crec que ens visiten Barça-Madrid, però a més hi ha altres equips, no, que tenen planters joves que també formen part d'aquesta competició.
Sí, tenim equips de les primeres lligues mundials, com podria ser, a part del Barça i el Real Madrid, com comentaves, tenim un Atlético de Madrid, tenim aquest any com a novetat l'Inter de Miami, també tenim pues, Villarreal, Deportivo Alavés, Real Societat, Shakhtar Donetsk, tenim Liverpool, Arsenal de les lligues angleses, de les Premier Leagues, i bueno, llavors equips poder, amb no tant de nom, però el Soccer Guadalupe, que és de Guadalupe, o les Barça Academies de República Dominicana, entre d'altres.
Per tant, és representació, no, d'equips com el Barça, però que no estan ubicats a Barcelona, sinó que són, per exemple, comentaves, de Guatemala, de la Barça Academy, no? Esclar, tot això, clar, la franja d'edat, no, és entre 12 i 19 anys, són els participants que formen part del torneig del MIC. No sé si a través d'aquestes plataformes hi ha el que es coneix, no, tradicionalment com a ojeadores, que venen al MIC a veure joves talents. Entenc que el MIC també és una plataforma una mica per donar a conèixer aquests talents joves en el món del futbol.
Sí, evidentment és una setmana en les que es concentren més de 1.000 partits en una zona relativament petita, el que seria tota la Costa Brava. Petita no és, però sí que es poden veure de forma molt concentrada una gran quantitat de partits amb molt de nivell, i realment sí que hi ha molts scouts o els coneguts ojeadores que venen a veure els equips i evidentment pues, s'interessen per molts dels jugadors que estan jugant en el torneig. I de fet hi ha molts jugadors que han passat pel MIC i que en aquests moments estan jugant a primeres divisions, pues, com podrien ser Neymar, o inclús el mateix Messi va passar en el seu moment pel MIC.
Ostres, això són noms grans, eh? Esclar, parlant de noms, no? Parlant d'equips, no sé si per quins camps passarem, perquè parlàvem, no, de que és un territori molt reduït, realment comarques gironines, no? Es concentren tota aquesta gran quantitat de partits, tota aquesta gran quantitat de jugadors, però per quins municipis passarem, per quins camps podrem veure partits allò claus que diem d'aquesta edició del MIC?
Home, la veritat és que camps en tenim molts, perquè hi haurà 59 camps. Uf. Que s'està jugant al mateix temps cada dia, cada hora. Ostres. Cada franja horària, però sí que tenim una mica distribuïdes el que són les categories. La U19 jugaria a la zona de Lloret, Santa Coloma i Caldes, la U18 pues, la zona de Cassà, Tossa, Hostalric, per així evitem també de que es facin tants quilòmetres, sí, els equips. La U16 per la zona de Quart, Breda, Fornells, entre d'altres, en dic uns quants. La sub-15, Bàscara, Castelló d'Empúries, la U15 i la U13, tota la zona de més al nord, d'Empúria Brava, Figueres, i la U14 agafa la zona central de Begur, Castell d'Aro, la Bisbal, Monells, Mont-ras, Palafrugell, Pals, Santa Cristina, Torroella de Montgrí. I llavors hi ha els petitons, que és la U12, que juguen els de futbol 11 a la zona de l'Estartit i Torroella, i els de la U12B, que són els de futbol 7, pues, juguen més a la zona de Palamós, Calonge i Sant Antoni, i el femení, que juga a la zona de Girona. I... com pots veure, queda tot una mica distribuït per totes les comarques de gironines.
A més, no, podem fer aquest viatge per diferents zones de comarques gironines i conèixer tots els camps de futbol, que això també és fantàstic. Esclar, com us esteu preparant a nivell organitzatiu per acollir a tantes persones, no, en tan poc temps, en tots aquests camps de futbol? Entenc que l'organització sou bastanta gent al darrere.
Durant tot l'any som una vintena de persones, el que sí que quan arriba el torneig aquestes 20 persones ens convertim en 450 voluntaris que estan molt involucrats, que tenen moltes ganes d'ajudar i que es necessiten mans per fer anar pues, tota l'estructura que implica un torneig d'aquest estil. Jo una mica un torneig d'aquest estil plantejo com un puzzle en tres dimensions, en què durant tot l'any es va preparant el puzzle, però el dia d'arribada dels equips totes les peces han d'encaixar, cadascuna ha d'encaixar en el seu lloc, en el moment exacte i en el lloc exacte.
I, esclar, parlàvem, no, d'aquesta arribada de tots els equips, de tots els participants, no? Però crec que aquests gairebé 8.000 jugadors van acompanyats amb les seves famílies. Esclar, quin impacte, no, suposa que el MIC porti tants de jugadors, tantes famílies en una zona com és Comarques Gironines en aquests dies, no, de Setmana Santa, perquè definitivament la setmana que ve comença Setmana Santa i tot això, i el MIC més o menys es desenvolupa en aquestes dates. Què suposa, no, tot això per una zona com Comarques Gironines?
Clar, l'any passat des de la Diputació de Girona es va fer un estudi econòmic de lo que suposava que el MIC estigués aquí a les comarques gironines i es va determinar que hi havia una implicació directa d'uns 15 milions i mig d'euros en l'organització del torneig. Evidentment, a part d'això, això és la gent que nosaltres controlem directament, però a part d'això doncs hi ha famílies que es busquen l'allotjament per les seves bandes o que es mouen pel seu compte i que no van directament implicades amb l'organització. O sigui que podem comptar que això són les xifres mínimes que estan estipulades, però a partir d'aquí hi ha moltíssima més bombolla al voltant del MIC que nosaltres directament no podem controlar, però que existeix.
I també, és clar, m'agradaria preguntar-te, estàvem parlant, no, de que aquesta edició del MIC ha crescut moltíssim. Quan començàvem aquesta entrevista parlàvem, no, de la gran quantitat de jugadors, d'equips que han passat pel torneig, grans noms com han sigut Messi, com han sigut Neymar, han passat per aquí, però és clar, en els propers anys quins són els objectius del MIC a l'hora de créixer? Perquè estem parlant de que el creixement any rere any ha estat exponencial. No sé si voleu mantenir aquest creixement, si voleu agafar un ritme més tranquil i consolidar tot. Quins són els objectius des de l'organització del MIC?
Home, nosaltres que creiem que el MIC consolidat ja el tenim, perquè és la 23a edició aquesta, perquè vam haver de parar dues edicions pel Covid, però realment ja fa 25 que existeix el MIC, i des del 2001 es va crear el MIC a Canàries, però el vam portar cap aquí, cap a la Costa Brava, cap a les comarques gironines, que és d'on som nosaltres i on volíem que es portés a terme. I consolidat entenem que sí que el tenim, però si el volem fer seguir créixer, que segueixi creixent, sí, per part nostra, endavant amb que segueixi creixent. Mentre hi hagi allotjament i hi hagi camps de futbol, nosaltres no pararem. La nostra intenció és seguir aquí, seguir creixent, i tot el que donin les comarques gironines, aquí estem nosaltres per portar-hi gent.
Mm-hmm. Perquè esperaríeu incorporar, per exemple, en un futur altres camps de futbol? És a dir, a part dels camps que tenim actius ara mateix, hi hauria la possibilitat d'incorporar-ne de nous per properes edicions, per propers creixements?
I tant, com si aquest any han entrat tres camps nous, i la intenció és que si els ajuntaments i els camps estan interessats en poder-s'hi incorporar i hi ha zona d'allotjament també properes en aquests camps, i tant com sí, nosaltres encantats de poder incorporar més camps.
Doncs estarem molt pendents de tot aquest creixement, també d'aquesta edició del MIC, i de veure quins nous talents poden sortir d'aquest torneig que tenim aquí mateix al costat de casa. Per tant, moltíssimes gràcies per ser aquí, Maite Colomer, per donar-nos aquests minuts al Supermatí, i estarem molt pendents dels resultats del MIC d'aquest any. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i esteu tots invitats a venir a veure el MIC aquesta Setmana Santa.
Oi tant que vindrem. Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies.
I nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí, que hem fet, com sempre, de manera conjunta des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també emetem a Ràdio Bisbal. Us recordem que al llarg del dia d'avui ens acompanyaran aquests núvols i que demà la situació serà més o menys igual. Fins aquí el Supermatí i ens tornem a trobar, com sempre, demà a partir de les 8 del matí. Esperem que passeu un molt bon dimecres. Adeu, adeu, que vagi molt bé.